les dècades del 80 i el 90. Amb aquesta trista notícia arribam a les 4 i 4 minuts. La informació tornarà a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Heu de saber que enguany fa 100 anys també de la construcció de l'escola Blai Bonet de Santanyí.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb la segona hora de programa, segona hora de Tentol, avui en directe des d'aquesta casa Blai Bonet de Santanyí fantàstica, on avui som en aquesta biblioteca, aquesta poeteca que ens acull i que ens fa estar molt contents parlar de poesia, recordant que demà és el Dia Internacional de la Poesia, és per això que també fem aquest programa des de la Casa de la Poesia de Mallorca. Per fer tot això tenim molta gent que ens acompanya, ara mateix aquí en Joan Jiménez, el control tècnic a Santanyí, totes les persones que han fet possible avui aquest programa especial. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb la poesia de Blai Bonet, ara mos toca saber que també passa a les Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol aquí a Santanyí. Tenim en Celestia Livent.
Que estan de bé, eh?
Ah, que sí?
Sí.
I ara fa caloret aquí allà on som, eh? Sí. En Miquel Jung també, Miquel, com anam?
Sol de cara.
Sí, una meravella. I també aquesta exposició permanent que hi ha a la Casa Blai Bonet, que d'aquí una estona visitarem, però també hi ha una exposició que s'inaugura justament avui, també una trobada de poetes que serà a partir de les 6 del capvespre a Santanyí, si teniu ganes de venir i de participar en aquestes activitats organitzades pel Dia Mundial de la Poesia. Però qui és el poeta d'aquest programa? És en Xisco Nadal. Xisco Nadal, com anem?
Molt bon dia, companys. Ara mateix sol esqueix d'un arbre esponerós ahir perquè vos tenen tan lluny que estic com a orfe de sa vostra presència, però tot en ordre.
Ai, sí.
Aquí als estudis centrals. Divets a ràdio.
Ets el poeta, però, de la casa. I t'agrada la poesia de Blai Bonet, Xisco?
He transitat, si són sincer, més la seva narrativa que no pas la seva poesia, però Blai Bonet sempre. És a dir, és un autor que hauria de ser a totes les cases.
I de, queda dit, i també ho hem reivindicat ara amb en Nicolau Dols i també amb en Toni Vidal Ferrando, que ens han acompanyat aquesta primera hora de programa i que han pogut aprofundir també en la vida de Blai Bonet, també en la seva obra. En Toni Vidal, que el va conèixer i ens ha pogut explicar també detalls ben curiosos. Però bé, com dèiem, ara hem de parlar d'altres temes i per començar aquesta taula de redacció vos hem d'explicar que justament no només són 100 anys del naixement de Blai Bonet, sinó també 100 anys de l'escola pública Blai Bonet de Santanyí.
2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres, als centres. Força de treball del segle XXI. planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació.
I doncs sí, Miquel, 100 anys de l'escola Blaibona.
Sí, sí, avui una taula de redacció un poc diferent, perquè hem de celebrar aquest centenari del Col·legi d'Educació Infantil Blaibona de Santanyí, que, com han dit, fa 100 anys d'història, de fet. Fa unes setmanes varen fer un acte per celebrar aquesta efemèride, però nosaltres, ja que avui som aquí a Santanyí, aprofitant per parlar d'aquesta escola per la qual hi han passat milers i milers de persones durant tots aquests anys. Va ser el 14 de febrer del 1926, quan se va col·locar la primera pedra que serviria per iniciar la construcció d'aquesta escola. L'arquitecte va ser en Guillem Fortesa i el primer nom que va rebre l'edifici era el d'Escola Graduada. De fet, en Blai Bonet té un poema titulat així, recomanable, se diu Escola Graduada. No va ser fins al 1987 que se va canviar el nom d'aquest col·legi pel de Saïb Blai Bonet en honor al poeta local. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. I com han dit, enguany no només se celebra aquest centenari de l'inici de la construcció del Saïb Blai Bonet de Santanyí, també celebram el centenari del naixement d'aquest poeta. Demà també celebram el Dia de la Poesia, per això avui som aquí, a la casa Blai Bonet de Santanyí, i ben acompanyats.
I tant, de tot això volem parlar precisament amb un exalumne del Saïb Blai Bonet i un gran coneixedor també de la seva obra i també escriptor, com és en Joan Pons Bové, també de Santanyí. Com anem, Joan? Benvingut.
Molt bé, fantàstic, moltes gràcies.
A més,
gràcies.
Que viviu també ben a prop d'aquí.
Sí, sí, jo he vingut caminant, tot molt còmode, tot molt fàcil, sí, i sí. Una meravella, som vosaltres aquí.
Gràcies, Joan. Ha donat impuls a Santanyí tenir, d'ençà que teniu la casa Blai Bonet, ara que fa un any i busques?
Sí, això és un privilegi. Jo, no ho sé, ho trob també un poc casa meva i crec que és una mica casa de tots, és que estimam la literatura, és que estimam la cultura, i crec que, no ho sé, tots ens hi sentim inclosos. I jo també he de dir que com a coordinador del Club de Lectura d'aquí, de la Biblioteca de Santanyí, procuram fer activitats, clubs de lectura, mos conviden a Mallorca Literària i la Casa Blai Bonet mos convida sempre que hi ha l'oportunitat, sempre que duen qualque autor o autora, nosaltres venim, feim tertúlia amb ells, i jo, clar, tenint aquest edifici, aquesta casa tan viva, tan a prop, intent també assistir a totes les activitats que puc,
que
no són poques.
No són poques. Un punt de trobada, no?, de la gent que...
Totalment.
Cultura,
sí, 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 sí. Pot ser, si he de dir qualque assignatura pendent, que la gent de Santanyí també vengui més, perquè jo veig que moltes vegades ve molta gent de moltes altres bandes de Mallorca, que està molt bé, que venguin, que coneguin la casa cultura, la casa, perdó, Museu Blai Bonet, però que la gent de Santanyí, d'aquí, del nostre poble, també s'apunti i també se senti convidada a venir.
Heu llegit Blai Bonet en el vostre club de lectura?
Hem llegit Blai Bonet tant poesia, sí, com narrativa. Vàrem llegir el poemari Nova York i vàrem llegir també la novel·la El mar. Jo som un enamoradíssim del mar. Per mi és... No sé. No tenc adjectius que m'abastin per definir-la, però és una absoluta meravella. I el seu poemari pot ser, sobretot els darrers, m'acosten una mica més, però també m'agraden, m'estimulen. Crec que és impossible que Blai Bonet no t'estimuli, no te desperti interès i no sé.
El manco t'apuny.
T'apuny, correcte. Sí, perquè jo crec que ell, si una cosa feia, era transgredir absolutament la normativa, tot allò que pareixia establert i que els límits que pareixia que no se podien creuar. Crec que ell durant la seva vida va anar torpedejant una mica aquests límits i crec que en aquest sentit mos estimula a tots.
Com vas entrar dins l'univers Blai Bonet? Quin va ser?
Sí, precisament a través de la novel·la El mar.
Jo també.
Sí. Sí, crec que, no sé, me dona la impressió que és moltíssima gent ha entrat a sobre d'en Blai a través d'aquesta novel·la. Per mi ets més completa, no vull dir que les altres no m'agradin, perquè, clar, qualsevol paràgraf de qualsevol novel·la d'en Blai Bonet és meravellós, a nivell d'estil és insuperable. Després ja, si analises les novel·les d'una forma més completa, per mi el mar et sa que ho té tot. Mm. Té una estructura interessantíssima, un argument que, tot i sa, no ser absolutament lineal, sí que el pots seguir bastant bé com a lector, sí. I té un estil brutal, brutal, que t'enamora i que t'emociona a cada pàgina.
És la millor manera d'entrar dins l'univers Blai Bonnet, si no l'hi hagin mai.
Sí, jo penso que sí.
Sí, 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 sí. Com a primera lectura de Blai Bonnet.
Sí, i després complementaron la pel·lícula, si vols, i establir aquestes comparances i paral·lelismes.
La pel·lícula també va ajudar. Sí.
També va ajudar a difondre l'obra, clar, clar, clar. Jo crec que aquí sempre he sentit a contar que aquest treball d'edició d'en Joan Sales també va ser important dins la publicació d'aquesta novel·la, i ja dic que jo, per mi, no som un expert en l'obra d'en Blai Bonnet, heu tingut abans en Nicolau Dolç i en Toni Vidal Ferrando, que ells sí,
grans experts, sí.
Entre molt d'altres sí que són experts, però jo com a lector sí que El mar és una novel·la que me fascina absolutament.
Així i de queda recomanada El mar de Blai Bonnet. Tornem a l'escola, perquè, sí, clar, si li varen posar Blai Bonnet el 1987 a l'escola de Santanyí, ell era viu encara, per tant, sí, ho va poder viure.
Sí, 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 ho va poder viure. Jo record que va fer un discurs que després s'ha publicat i se conserva, un discurs meravellós. I jo m'imagino i crec que va ser una cosa que el va il·lusionar moltíssim. Sí. No? Jo he de dir, he de aclarir que jo no el vaig tractar en persona, en Blai Bonnet. Jo era un jove bastant tímid i una mica insegur, i tot i que me varen convidar diverses vegades a anar a veure'l, me feia molt, molt, molt de respecte. Jo ja l'havia llegit i això, que no el vaig arribar a conèixer en persona. Però sí que sé que has fet que posassin el seu nom a l'escola, clar. Això és una cosa que ha de, no ho sé, que t'ha d'omplir d'orgull.
I a més en vida, clar.
Sí, i a més en vida.
I
a més en vida
va poder veure i va poder fer discurs.
Sí, sí, sí.
I se'n va poder alegrar de què que ha fet.
Exactament.
Perquè ell també va anar a escola, a l'escola graduada, o no?
No, la veritat és que no estic segur.
Perquè, clar, ell
no
va anar al seminari en 10 anys.
Clar, clar, clar. Ell de molt jovenet va anar al seminari, i jo ara no puc precisar. Mm-hmm. No puc precisar.
Però sí que és vera que per aquesta escola pública de Santanyí han passat gairebé tots els santanyiners.
Sí, bé, aquí en el poble hi ha una escola concertada, la Bisbe Verger, i hi ha l'escola pública, que és la Blai Bonnet. He de dir que quan jo hi anava, senzillament li dèiem escola graduada, i oficialment crec que era Colegio Nacional Mixto, no? en aquell moment. Jo vaig néixer en el 72, en el 77 aproximadament vaig començar, crec que vaig fer de recurs lo que ara dèiem educació infantil, i fins en el 85-86 vaig anar a escola allà, i encara no duia el nom d'escola Blai Bonnet. Nosaltres sempre dèiem l'escola graduada, i oficialment en el butlletí de notes que conserva era Colegio Nacional Mixto de Santanyí.
Quin professors teníeu? Te'n recordes?
Bé, l'heu tingut assegut aquí mateix, sí, fa una estoneta, en Toni Vidal Ferrando, que bé, jo tenc un... Hi tenc una amistat molt gran amb en Toni, i també tenc un record extraordinari, perquè jo crec que a molt de santanyiners, a moltíssims, moltes generacions de gent d'aquí, va ser la persona que mos va fer prendre consciència sobre l'importància d'utilitzar la nostra llengua, de conèixer que la llengua catalana té una literatura potentíssima, i d'estimar-la, perquè no pots estimar allò que no coneixes, i crec que en Toni, en aquest sentit, mos va marcar moltíssim a tots. Va fer una feina extraordinària.
I espec que dugués el nom de Blai Bonnet, vos feien recitar Blai Bonnet el Dia Mundial de la Poesia, com anava?
A veure, és que clar, jo... Quan...
Va ser l'any que vares acabar, o l'any després.
Sí, 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 sí. Jo vaig acabar, i no sé si un any o dos després, quan jo ja anava a l'Institut de Felanitx, va ser quan varen
posar el nom.
Per tant, no no, que jo recordi, quan jo anava a escola, qui és a l'actual Blai Bonet, no se n'havia parlat gaire encara. Supos que eren gestions que se feien una mica en secret i en privacitat, i no record que nosaltres recitàssim o estudiàssim especialment la figura d'en Blai Bonet. Sí que record moltíssim que Antoni Vidal Ferrando mos llegia poemes d'en Blai Bonet, d'en Espriu, mos va posar en contacte amb els grans autors de la literatura catalana i a més mos estimulava a escriure poesia. Jo, de fet, els meus primers escrits, com els de tantíssims altres escriptors, supos que això és un pecat de joventut o gairebé d'infantesa, els meus primers escrits eren poemes que jo entregava en el mestre, en Antoni Vidal Ferrando, i ell els mos corregia i mos posava nota, després els recitàvem en veu alta, i clar, sentir-te petit creador en aquesta edat crec que és importantíssim, crec que és una cosa, una experiència que recordes tota sa vida, no? Perquè allò que has pogut plasmar a uns versos crec que fa que te sentis que has aconseguit reunir totes les coses importants del món a un full de paper, i crec que això, la satisfacció que te provoca, és insuperable.
I fer-ho en edat tan primerenca ajuda molt, reforça
moltíssim
l'autoestima també.
Sí, l'autoestima també, i llavors que descobreixes aquesta cosa tan essencial que de vegades oblidem, és que la nostra llengua és tan important com qualsevol altra llengua del món. I la nostra literatura, si feim una mica d'història literària, és una literatura potentíssima, o sigui que podem estar molt orgullosos.
Hem dit que Joan Pons també coordina el club de lectura d'aquí, de la biblioteca de Santanyí. Ara en parlant també una estona d'aquest tema.
Fantàstic.
Quantes persones sou en el club de lectura de Santanyí?
Mare meva, moltíssimes, sí? Moltíssimes. No sé si haurem de posar números clausos, si haurem de fer dues sessions.
Això és molt bona cosa.
Això és molt bon símptoma. La gent té moltes ganes de literatura, de compartir la literatura. Perquè, clar, l'experiència de llegir normalment és una experiència solitària. Llegim a casa nostra. Bé, de vegades ho pot comentar, no sé, en la teva parella, en qualcú que coneixes que sí, que també llegeix. Però aquest fet de poder-te reunir amb 20, 25, 30 persones que han llegit la mateixa novel·la i comentar-la, això és extraordinari. I crea, jo crec que se crea un clima molt especial, i és vera que de cada vegada som més, i fins i tot qualque vegada tenim certes dificultats perquè pugui participar tothom, però vaja, molt bé, molt content de com funciona tot, i anem endavant, no aturem.
Que fes un llibre per mes?
No arribam a tant. A mi, jo sempre vaig molt alerta com a coordinador a no cansar la gent, a no embafar. Crec que no s'ha de saturar. La gent també ha de tenir temps de llegir aquelles altres novel·les distintes de les que proposa el club de lectura, i m'agrada més que la gent quedi en darrer, quedi en ganes, que no que quedi saturada, embafada i cansada, no?
Cada quan vos trobau?
Més o manco cada mes i mig, dos mesos, depèn una mica de calendari, de vacances. Després de l'estiu intentant fer una trobada, la darrera, per cert, va ser aquí, en aquest pati tan preciós de la Casa Museu Blai Bonet. Varen convidar a Neus Canyelles, havíem llegit el seu darrer llibre que parla sobre sa mare, Milady, si no record malament. Varen tenir a Neus i va ser una trobada fantàstica, estiuenca. I això, normalment ens reunim a la biblioteca, o bé de vegades aquí a la Casa Museu Blai Bonet, si ells mos ofereixen un autor o autora, per exemple, dins el programa Lletres Compartides, que fa que duguin autors de València o de Catalunya aquí. Per tant, normalment són aquests dos espais, sobretot la biblioteca de Santanyí, però l'estiu mirant de fer una cosa això una mica més a la fresca. I aquest darrer estiu vàrem tenir a Neus, i molt bé, fantàstic.
I que també està bé poder conèixer l'autor o autora del llibre que acabes de llegir.
Sí, 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 sí. Totalment. Això sempre és molt estimulant pels lectors, per compartir les impressions amb la persona que ha escrit el llibre, també demanar-li dubtes, i jo després he de dir que a mi com a autor crec que no hi ha res que m'agradi tant com anar a un club de lectura, perquè això és un privilegi absolut, tenir 20 persones que han llegit la teva novel·la, l'han llegida amb interès, han pres notes, te reciten frases, vull dir, això és...
Sí,
això és...
sí, que a vegades van més enllà que el propi autor.
Totalment, i que te descobreixen coses i que te fan repensar la novel·la contínuament.
Sí, sí, és molt
curiós. Sí, això,
molt
això
satisfactori.
És molt satisfactori. I a més que com a autor no és una cosa que te dugui feina de preparació, perquè tu vas allà, escoltes i a partir d'allò que te comenten, comentes tu també, no? I és aquest intercanvi.
I de som en directe aquí, a la Casa Blai Bonet, Museu de la Poesia, perquè demà se celebra aquest Dia Mundial de la Poesia i nosaltres reivindicam també enguany aquest any Blai Bonet amb els seus poemes i aquesta trobada entre persones que feim avui en aquesta casa, però també tenim altres temes i ja ho han dit, avui acaba de començar la primavera, fa un mitja horeta que ha començat la primavera, ja ho han celebrat i també vos han d'explicar els municipis que són més feliços de Mallorca. Ara ho contem.
Aleluia, aleluia, all you sinners gather round.
Per això, tornant a connectar amb els estudis de Palma i Vetres Ràdio, que hi ha en Xisco Nadal, que avui, coincidint amb l'inici de la primavera, també és el Dia Mundial de la Felicitat, Xisco.
Així és, per això jo era aquí el Lady Gaga, per contar-vos que l'estudi Spain Happy Index 2026 ha posat xifres de la felicitat i confirma una idea que ja intuïem. El benestar a l'illa de Mallorca està molt lligat al clima, l'entorn i la qualitat de vida. Segons aquesta anàlisi, municipis com Llucmajor, Calvià o Vall de Mossa encapçalen aquest rànquing de felicitat a Mallorca gràcies a factors com l'accés als serveis, la proximitat a la mà i les bones condicions ambientals. En canvi, la capital, Palma, queda en posicions més baixes, fet que s'explica per una major densitat de població i més pressió urbana. L'estudi forma part d'una anàlisi més àmplia que ha comparat milers de municipis arreu d'Espanya, tenint en compte aspectes com els dies de sol, la temperatura, la pluja o la proximitat d'hospitals i escoles. Tot i això, també hi trobem municipis d'interior amb bons resultats. No tot serà la costa. Marratxí, Manacor, Santa Margarida o Algaida, on la proximitat en ciutat o una bona connectivitat hi tenen un paper clau. I altres localitats com Binissalem, Consell, Inca o Sencelles també destaquen gràcies a un bon equilibri entre l'entorn rural i els serveis disponibles. De fet, les zones costaneres i amb bon clima són les que surten millor parades, com vos comentava, i això situa tant les Balears com altres territoris mediterranis entre els espais amb més qualitat de vida. En resum, la felicitat avui que ens celebrem el dia, segons aquest estudi, no depèn només de factors econòmics, sinó també de quin entorn tenim, del nostre ritme de vida, i sobretot si podem anar a fer feina caminant o amb autobús. I Mallorca, en aquest sentit, continua sent un dels llocs on viure que fa una mica més feliç. No sé com ho veus, vosaltres, des de sa casa Blai Bonet, ja que sou allà en aquella meravella santanyinera, què en penseu?
Això anava a dir.
Sí, sí, visqués aquí seria molt feliç.
I Santanyica,
sí,
perquè aquí som feliços ara.
No surt en aquell llistat, Joan, no sé si haureu de fer un requeriment.
A veure, jo crec que Santanyí precisament vivim la primavera, la nostra pròpia primavera, a l'hivern, que és quan estan més tranquil·les, no tenim aquestes aglomeracions turístiques, i crec que anem una mica a l'enrevés d'altres llocs, no? Perquè després arriba la torrentada de turistes i mos trobam una mica estrets, de vegades.
Però vaja, els municipis més feliços són Llucmajor, Calvià o Vall de Mossa, que sí, també són prou turístics. Calvià i Vall de Mossa especialment.
Sí, 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 és curiós, és curiós.
També. Els temes més costaners, per tant, aquest equilibri que se fa. Tu, Xisco, quin diries que és el municipi més feliç de Mallorca o de Balears?
Jo crec que la felicitat depèn molt també de qui te'n revolta, perquè necessites una infinity pool o tenir unes escales directament a la mà si resulta que en qui convius allò que te dona és mala vida. També depèn del teu, crec jo, del teu episodi vital, perquè no és el mateix per un infant viure un poble quan ets infant, perquè és meravellós, que quan ets jove, que pot ser, si no hi ha bona comunicació per autobús o en cotxe, o no tens cotxe, dificulta molt la teva sociabilització, o quan ja tens la meva edat, que són 46 anys, com bé sap tot Balears, que jo, la vida de poble, me sembla meravellosa. És allò que necessit. Anar passejant les veïnades, poder anar a la biblioteca, clubs de lectura i, de tant en tant, fer un pa amb bolillet a plaça.
Mm-hmm. I va, magnífic. De fet, entre aquests municipis d'interior des, que trobam Marratxí, Manacor, Santa Margalida, Algaida...
Mm-hmm. Sí, però tot això també, feliços, sobretot per la comunitat, per la bona connectivitat que tenen, que això també sí. ho indica, o és un dels factors que tenen en compte en aquesta enquesta.
Mm-hmm. Sí, també Vinicilem, Consellin, Cossencelles, en cas de Vinicilem, Consellin, que tenen tren, això també suposo que els hi aporta molta felicitat.
Més fàcil arribar a segon quin llocs, clar. Sí.
Però clar, connectivitat en Palma,
sí,
a segon
sí.
quin llocs, a Manacor...
Sí.
Clar, no estan connectats
Bé, però és que moltes persones em sap greu, però clar, la capitalitat
depèn de la connectivitat.
A vegades també és important per poder accedir a segon sí. quin lloc de feina. Òbviament està prou repartit per totes les illes, però curiosa aquesta enquesta coincidint amb el Dia Mundial de la Felicitat. Vosaltres trobeu que avui és un bon dia per ser el Mundial de la Felicitat?
Sí, si comença la primavera, demà és el dia de la poesia, tot va lligat un poc.
Avui és ideal.
Avui
des de Camp Vallbona, és ideal.
Joan? Recuint el comentari d'en Xisco Nadal, Infinity Pool i Bona Companyia també se pot demanar, vull dir, les dues coses serien compatibles.
Xisco, en Joan va un Infinity Pool també, oh?
Home, i no, imagina't, Infinity Pool, Bona Companyia i un club de lectura des que fa en Joan, ja seria una fantasia. Sí, sí. Tu imagina't poder comentar una novel·la a un Infinity Pool amb un sud de fruita. Ja és...
Xisco, ja no creus... No creïs excessives expectatives en els membres del club de lectura que després me vendran amb unes exigències que no podrem satisfer.
Jo entenc, estimat, aquesta modèstia santanyinera, però a mi m'han dit que el seu club de lectura tenen molt d'èxit precisament per com són d'entretinguts i il·lustradors alhora. Per tant, té llarga vida en el club de lectura.
Ho intentam. Moltíssimes gràcies. Ho intentam i la col·laboració de la gent, que és extraordinària, fa que no necessitem infinities. S'infinitat la portam nosaltres.
Exacte. I si no, tenim aquest correlat de Camp Blaibonet, que hi ha una font, hi ha una cisterna, un pou, i també hi ha una camilla, que no hem de m'estar respost.
Exacte.
I bona lectura, per ser feliços.
Totalment.
Joan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer. Gràcies per venir a Santanyí, per posar-ho tot tan fàcil, i que bé. Tornau.
No, només faltaria molt d'anys, 100 anys de l'escola...
Això mateix.
De Blai Bonet de Santanyí, i també per aquest centenari que el pugueu gaudir durant tot aquest any.
I tant, això s'ha de celebrar, i hem de rellegir Blai Bonet i hem de gaudir d'aquest privilegi de tenir un autor tan important.
I de Joan Pons Bové, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara fem un petit tèntol i tornem tot arreu.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia. El meu moment tèntol segurament és quan em cau del cel la paraula adequada, la paraula justa, i s'obre com una bassa d'oli de felicitat.
TV3 Ràdio és actualitat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports en Joc.
Segueix amb Esports en Joc des del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Tenim que entendre que és una espècie de final, un rival directe.
l'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Notícia d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Demanau mosses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu mosses, notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les herbes aromàtiques més comunes. A la cuina mediterrània hi ha herbes que no poden faltar perquè donen sabor i aroma als plats, els donen vida. El julivert, popularment julivert, s'usa en sopes, cuinats, ensalades i salses. L'orenga, en castellà orégano, és habitual a la pizza, salsa de tomàtiga o al rostit. El romaní, en castellà romero, aporta intensitat a la carn, les patates i el rostit. La farigola, frígola o el tem, tomillo en castellà, combina amb guisats i peix. L'alfàbrega o la faveguera, en castellà albahaca, és ideal amb tomàtiga i pasta. També feien servir moraduix, mejorana en castellà, i herbasana, escrit en guionet, o menta, i herbabuena en castellà, per donar tocs diferents a plats freds o calents. Per tant, moraduix, mejorana, herbasana, en guionet, menta i herbabuena. Per avui hem acabat de parlar d'herbes aromàtiques, però hi tornarem. I terme explicat, terme acabat.
La llibertat és una cantata, la llibertat.
Som en el corral de la Casa Blai Bonet de Santanyí, ben acompanyada amb el coordinador d'aquesta casa. Com estan? Pau Vedell, benvingut.
Hola, Margalida. Com estàu?
Molt bé. Com si fos casa nostra, la veritat.
Ho és, que vostra és casa de la poesia, per tant, és la casa de tots.
Poden quedar aquí a romandre, a viure, no? Però quin privilegi poder fer feina en aquesta casa, Pau.
Sí, la veritat és que ja has vist que totes les parets estan plenes de poesia i no només s'hi respira, sinó que se diu, s'escriu i, per tant, sí, és un gust. Jo hi quedaria també, sí.
Que fa un any i busques que teniu obert més a Manco?
Sí, ara és juny, farà 2 anys que vam poder inaugurar després d'un projecte que ha durat quasi 20 anys des que se va comprar la casa i realment crec que l'estem aprofitant perquè s'hi fan moltes activitats, el poble s'hi ha volcat també i, per tant, sí, estem molt contents.
Farem una volteta, hem començat en el corral era el corral que tenia Blai Bonet aquí.
Sí, diríem que és l'edifici antic, que és allà on Blai vivia. Després tenia un corral molt, molt gran, i per això vam poder fer un edifici nou, que es diu la Poeteca, que si bé, tu que la pots veure, té una façana de pedra natural de Santanyí, que també és un homenatge que va voler fer l'arquitecte en Biel Arbona, simulant aquell penya-segat de pedra de Santanyí, amb peces naturals molt grans. Sí, sí.
Sí, precioses. I com dèiem, el corral, que hi ha una petita font... és Pou, i ara entrarem cap a dins allò que és l'espai museístic, que aquí, com molt saluda, també
en Miquel Àngel i en Llucia,
que ara parlarem amb ells, dos poetes que després entrevistarem, i també mos rep una fotografia d'en Blai Bonet, justament aquí, en aquest pou, en sa mare, que sa mare va ser molt important per Blai Bonet.
Sí, dirien que li feia de puntadora. Estaven aquí a la taula Brasés, a Camilla, i anaven comentant coses, tenien moltes visites, i quan en Blai se n'anava molt cap amunt, sa mare deia Blai, i tornava a ser realitat.
Exacte, allò que fan una mare mallorquina clàssica, la Blai Bonet.
I a més és una foto del fons d'en Damià Huguet, que és important perquè, a part d'empresari i tot, en Damià Huguet era molt bon fotògraf i m'ha donat aquestes fotografies tan meravelloses que poden fer-se també en real i fer molt viure en Blai de primera mà.
Sí, sí, és increïble, preciosa aquesta fotografia. Entrarem per endins i una de les coses que també s'ha comentat de Blai Bonet, Pau, és la camilla, perquè aquesta camilla hi va escriure Blai Bonet.
No, quan se va comprar la casa realment estava buida, però a partir d'entrevistes i fotografies han reproduït exactament com era la seva habitació i com era aquesta zona just davant de la taula de Camilla, que tothom recorda que tocaven a les vidrieres del carrer de Palma 74 i venien aquí a fer tertúlia amb en Blai.
Uh-huh. Entram dins la seva habitació, és el seu llit.
Hi ha un llit que apareix, apareix monàstic.
Sí, no?
Cel de monàstic.
Ai, espera, que te poses el micròfon. Això seria el llit de Blai Bonet. Clar, és un llit perquè els oients se facin una idea de 90, un llit petit.
90 per 70, quasi, sí, sí.
Ben petit.
Sí, sí, estava aquí enquixonat i també la tauleta de fer feina de vora la finestra, aquí molt senzilla. I era el seu espai de creació.
Per tant, això seria l'estança de Blai Bonet.
Sí, sí, aquesta era la seva estança. L'únic que no s'ha mogut de la casa són les rajoles de la seva cambra.
Uh-huh. I era aquí on ell dormia, imaginava, escrivia, pensava?
Sí, per això la museografia em volgut fer un vídeo oníric imaginant que degué somiar, que degué pensar, amb algunes frases cèlebres, amb algunes cites de Pasolini, que no? Imaginar en quin món se movia el poeta.
Blai Bonet, idò, fantàstic, aquesta estança. Aquí també tenim la camilla. Hi ha una paradora, que això també fa molt d'aquella època.
Sí, 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 aquests mobles castellans que tenien totes les cases, amb aquest pongos, no sé com hauríem de dir, de souvenirs, també. I em vaig operar una televisió d'aquestes també antigues, que també ja són quasi impossibles de trobar, amb fragment d'entrevistes que li varen fer amb toros i futbol, que és el que mirava o el que donaven en aquell moment. Per tant, ell era molt fan d'en Guardiola.
Ah, sí? Li agradava? I devia ser molt jove, Guardiola?
Sí, era quan era jugador i va dir aquest serà entrenador del Barça, president del Barça i president de la Generalitat. Va per la meitat.
Déu meu. Això va aventurar Blai Bonet. Quines coses. Exacte, ara en aquesta televisió poden veure imatges que van passant de Blai Bonet just aquí, en aquesta taula que hi ha dins la seva habitació, dins la seva cambra. Una entrevista que també li va fer Guillem Frontera, perquè se conserven moltes entrevistes de Blai Bonet?
No n'han trobades gaires. Hi ha qual de cosa de Televisió Espanyola, algun curt de Televisió de Catalunya, i sí que hi ha moltes hores de gravació de documental que vam fer de la nostra, que això és important per tenir documentació, però no hi ha massa, no hi ha massa cosa.
Uh-huh. Continuam aquí per aquesta casa. Aquí hi ha l'espai museístic, que això sempre ho teniu, aquest espai sempre hi és, no?
Sí, amb molt poc espai hem volgut concentrar tota la seva vida i obra, que moltes vegades se conjunten. Hi ha una biocronologia a partir de tots els seus llibres de poemes. Hi ha alguns quadres importants, perquè ell va fer molta crítica d'art i va tenir grans amics. Hi ha un original de Miquel Barceló, de Miró i d'en Tàpies, en qui va fer textos propis. I després, la monografia l'hem dividida en sis parts, que són com notes d'en tòtems, on explicam algun concepte associat a un llibre.
I quines són aquestes sis parts?
Una seria pulmó, per explicar la seva malaltia, el seu pas per sanatori, que és l'experiència que explica també la novel·la El mar, que és la novel·la més coneguda seva. tenim Andrés Soler per explicar la influència del turisme a la seva obra i realment a la obra de tots els escriptors que van viure el món turístic. Al final tothom n'ha parlat i ho hem il·lustrat amb un quadríptic, amb una fotografia de Toni Catany, Serenal, que mostra, no, aquest ambient de festa que hi havia. Una cosa molt curiosa que vam voler fer és reproduir un banyador de xarxa de pescador.
Això existia, és fantàstic aquest banyador.
És una escena que descriu en Blai, que un jove del poble va demanar a sa mare que li fes un banyador fantasia per enamorar ses turistes. I ja podeu imaginar com acaba l'escena, no vos faré spoilers, però ja ho llegireu. Sí, sí.
Que divertit, i també se pot veure aquesta reproducció pròpia del banyador. Continuem, el jove i la verdor, de Blai Bonet.
Sí, aquí volem explicar una mica tota la seva obra envoltada d'erotisme. En primera o en segona lectura, sempre que el matís eròtic, i ho explicàvem a partir del llibre El jove, que és un llibre que va escriure quan ja no era jove, però que ell deia que tenia un esperit més jove que els joves començaven. I està dedicat en el poeta Miquel Bessares i en Àlex Susanna, que també Miquel Bessares el donem avui recitant aquí, que en aquell moment sí que eren joves. I una fotografia és també de Toni Catany, de quan varen fer el llibre Somiar Déus, que són de torsos masculins, que en Blai va fer un text meravellós.
I aquí trobam el protagonista de All Brown, que n'hem parlat fa una estona, que és llibre titulat Poesia de Blai Bonet a Nova York. Qui era aquest senyor, aquest bossejador?
Sí, en aquell llibre va voler canviar una mica de referents i va començar a parlar de Vietnam, de Nova York, i el Brown és un boxejador negre i homosexual. Per tant, tots els estigmes que en Blai volia retratar en aquell moment de canvi. És un llibre ja des 90 que vol canviar una mica l'estètica i parla d'aquest senyor que té una cita amb en Cocteau que li ha arreglat en Coco Chanel.
I també hi ha revistes com a The Solar Americana.
Sí, per explicar una mica referents, en comptes d'agafar fotografies, va agafar a portada de revistes en Brigitte Bardot, de Maria Callas, que saben que va ser Caladó, no sé si se varen conèixer, Pasolini, per tots els barros comunicants que té la seva obra, Sartre i Follner. Ell amb l'aire deia que ell era el Follner català, que no en tenia perquè no li havien donat el Nobel.
I després tenim una sala de vernissatge.
Sí, bé, ja heu vist la relació, ja heu sentit que vos he explicat la relació amb pintura. Ell va fer diferents textos de pintura, monogràfics, en el que Antoni Tàpies va ser conegut fora de l'estat espanyol. Va fer conferències sobre el Picasso eròtic, molt de textos Pampinha, a la sala de Palaires, i una cosa molt desconeguda, que també veurem a l'exposició que tenim per inaugurar, de làmines que va pintar el mateix Blai Bonet.
Doncs també moltes referències artístiques de Blai Bonet en aquesta exposició permanent que trobam aquí a la casa, en aquest espai de la paraula. Demà és el Dia Mundial de la Poesia i vosaltres aprofiteu la vinentesa, Pau, per inaugurar aquesta exposició que ara com us comentaves. Què hi trobarem?
Sí, és un dels primers actes que hem volgut fer així una mica grans de Sant Blai Bonet, que serà llarg i intens, serà una festa, intentarem que sigui una festa, i a la sala polivalent hem volgut fer una exposició mostrant una mica aquest caire artístic, plàstic d'en Blai Bonet, perquè no només va escriure sobre art, sinó que va fer les seves provatures, i va, a partir de diferents tècniques va voler fer proves i incorporant la seva escriptura, aquesta escriptura tan característica que té, estirant les lletres que ho junta amb torsos també masculins, amb obra que apareix medieval, i és meravellosa.
I és inèdit el material que hi ha en aquesta exposició?
La vàrem mostrar fa uns anys a la Misericòrdia, conjuntament amb una altra part d'una exposició en què reflexàvem els textos de Blai Bonet amb obra d'altres artistes, però aquí sí que hem volgut centrar-nos en les làmines que va fer ell i explicant diferents apartats. Una sobre aquestes influències que té, que se diu veure de totes les fonts, és a dir, d'on surten aquestes provatures de quadres. Una altra sobre l'erotisme, que també és molt implícit a les pintures, i una altra, li hem dit els quadres escrits, perquè sí que la part gràfica, tipogràfica, hi té molta importància.
És curiós això que deies de l'erotisme, perquè és una de les grans paradoxes de Blai Bonet, combinar l'erotisme amb l'espiritualitat i la religiositat que ell tenia.
era, ell feia màgia i ho podia juntar d'una manera que si nosaltres volguéssim intentar-ho fer, si volguéssim, de fet, molts escriptors han intentat imitar Blai Bonet i no ho han aconseguit. Ell posava d'una manera, Antoni Vidal ho explica molt bé, que ho feia d'una manera que no sap com és, però que li quedava bé. I de fet ell ho deia, diu, és igual el que diguis, que quedi bé.
I doncs això quedant, Pau, moltíssimes gràcies a aquesta inauguració que se farà avui a les 6. També hi haurà una recital de poesia.
Sí, farem una ruta pel poble per escampar la poesia per tots els carrers i acabarem aquí inaugurant l'exposició amb un brindis. I Conejo Manso m'haurà fet una selecció musical de què escoltava en Blai i què escoltaria en Blai avui en dia.
M'encanta. I què escoltava en Blai Bonet? Qualque cosa que mos puguis avançar?
No, haureu de venir. Ara esperam aquí, a les 6 en el Roser, a l'Iglésia del Roser, i a les 7:30-8 arribarem a sa casa.
I què escoltaria? Tu creus que escoltaria en Bad Bunny?
Escoltaria en Bad Bunny i ho trobaria el més meravellós del món. Sí, i Lux, també escoltaria Lux.
De la Rosalía, esclar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pau, gràcies.
Salut.
Tornem la connexió, fem una petita pausa i tenim més entrevistes i més temes que comentar-vos avui cap vespre.
Si em toques, saludaria, un salé me compraria, un salé.
Tres ràdios, memòria. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
De Santanyí vaig partir, de Santanyí vaig partir, amb una fosca resolta, amb una fosca resolta, i pel camí em varen dir, i pel camí em varen dir, Andreu.
Hem de continuar perquè tenim més efemèrides i és que fa gairebé 110 anys de l'arribada del tren aquí, a Santanyí. I quin té més detalls és en Celestí. Celestí, sí. Com va ser l'arribada del tren a Santanyí?
El tren va arribar a Santanyí per primera vegada el 21 de juliol de 1917, l'any que ve, per tant, farà 110 anys. I va arribar durant 47 anys fins que va desaparèixer el 1964. El trajecte Palma-Llumajor s'havia inaugurat el 6 d'octubre de 1916 i a Campos hi havia arribat el 28 de febrer del 1917. La de Santanyí era la darrera aturada de la línia que unia Palma amb el sud de Mallorca, que eren 62 quilòmetres, que es feien en 2 hores i 15 minuts des de Palma, Coll d'en Rabassa, el Pilarí, l'Arenal, Llucmajor, Campos, els banys de Sant Joan de la Font Santa, Set Salines, Llombards, i fins a arribar a Santanyí, que tornava cap a ciutat després. La línia d'Artà arribaria 4 anys després i així quedava pràcticament coberta la que seria la xarxa de trens de Mallorca amb un recorregut total de 248 quilòmetres. El més antic ja havia estat el Palma Inca, inaugurat el 1875, que enguany fa 151 anys. El darrer tren que va sortir de l'estació de Santanyí va ser l'hora baixa del 4 de març de 1964 i la convidada que tenim a continuació aleshores tenia 9 anys.
I en parlam aquí des de la Casa Blai Bonet de Santanyí amb la neta del darrer cap d'estació de Santanyí, que és Sebastiana Oliver Coll. Sebastiana, com estàu?
Molt bé, bones tardes.
Moltes gràcies per venir.
No, de res, de res.
Recordau el tren de Santanyí?
Sí, clar, que el record molt bé, perquè, com bé heu dit, jo tenia 9 anys quan varen llevar el tren, per tant, tinc el record molt, molt viu. A més, sempre hem anat recordant aquella època, fins que el meu padrí va viure, fins que ma mare va viure, sí, ha estat sempre part de la nostra vida.
I és curiós perquè molt de pobles que passava el tren, que ara n'han dit uns quants, tenien l'estació, i encara se conserva l'edifici de l'estació, sí, aquí a Santanyí.
Sí, sí, aquí encara se conserva, sí. Uh-huh. I perquè el meu predia l'any 70 la va poder comprar-la.
Ah, mira. Uh-huh. I clar, recorda un poc com era a tot, no?
Sí.
S'estructura...
Sí. No, està com estava, només és que davant li varen fer obra, varen fer una terrassa i una escala, però, bueno, se vol venir sin que era l'estació.
L'estació. Sí.
El vostre predir era en Rafael Coll. Sí. Quant d'anys va ser cap d'estació?
El meu padrí, si no record malament, va venir a Santanyí l'any 38, perquè ell sempre contava que només tenia una filla, ma mare, la Joana, que va fer la primera comunió a Santanyí. Va venir l'any 38.
I
va
de bon era?
El meu padrí havia nascut per allà a Bonatzón Cladera, més o manco. I ell, quan el varen enviar a Santanyí, va venir amb un dirgum molt gros. No li va fer cap gràcia que l'enviassin a Santanyí. No, perquè ell en un bon principi estava destinat a l'estació de Marratxí i antes de Santanyí, perquè, bueno, començaré un poc més enrere, perdona. Sí. El padrí havia estat cap d'estació de Santa Maria, de Sant Llorenç, i també els estius l'estació dels Banyos de Sant Joan, sí, com bé anomenat, només estava oberta en l'estiu, quan els Banyos estaven oberts per donar servei. I el meu padrí era un dels pocs caps d'estació que tenia carnet de conduir. I a l'estació hi havia un cotxe que duia aquesta gent que arribava en el tren fins a els Banyos. Ell venia als estius, devia estar com a jefe substitut. Sé que aquest estiu venia i va venir ja amb ma mare molt petita, que ja la va dur allà en els banys. Després el varen destinar a Marratxí, va estar molt content perquè s'acostava a la part de la seva família, que era allà a l'oncle d'era, perquè la meva padrina era d'Esplada de Netesa, per tant, estava molt pel·lices. Però aleshores se va morir el cap d'estació de Llucmajor. I el cap d'estació que estava a Santanyí en aquell moment era Llucmajoré. I sempre el padrí contava que va dir Margalida era el nom de la meva padrina, trob que s'ha mort, de què jefe, deien el jefe en aquell temps, no deien cap. Diu, de què jefe mort durà un disgust. Diu, ja ho veuràs. I les varen destinar a Santanyí. Ell sempre deia que, per mi, si no record malament, s'encarregat o per mi era Enquenudes, per mi, m'apareix, sempre el nomenava, li va dir, jo m'envia a Santanyí i hi aniré, però sàpiga que a disgust hi vaig i a disgust hi estiré. Mm. Això era van ser les paraules del meu padrí. I després no se va moure pus de Santanyí. Mm. Inclús llavors va poder comprar l'estació. Vull dir que un no sap mai el destí del que mos...
I vosaltres sou santanyineres?
No, tots som... Bueno, ma mare se va casar amb un de Santanyí i això sí, va voler, era filla única, va voler quedar a viure amb seus pares. Llavors, per tant, ma mare i mon pare vivien a l'estació, on vivien els meus padrins, i jo vaig néixer a l'estació. Nosaltres som quatre germans, les dues germanes meves també varen néixer a l'estació, i el meu germà ja no, perquè ja va néixer al 65 i ja havien llevat el tren.
No sé si poden dir que era una afició, però durant els 47 anys que va arribar el tren aquí, molts de santanyers recorden allò d'anar a veure voltar el tren, no?
No, bueno, això era un joc que tenien nosaltres els nens. O sigui, quan venia el tren...
Sí.
Clar, venia, la màquina estava en direcció a Santanyí, llavors s'havia de tornar, per la taula s'havia de posar a l'altra part del vagó.
Clar.
I això li deien fer les maniobres. No sé per què li deien fer les maniobres. I jo record que infants de la meva edat, tots venien a l'hora aquella, pujàvem en el tren i feien les maniobres. Fèiem aquell petit viatge que cinc minuts o només era passar de darrere a davant. Però llavors la màquina queda ja de cara.
Ja era tota una aventura.
Sí.
Felicitat.
Sí.
I també que el tren va proporcionar Santanyí poder estar connectat amb la resta de Mallorca.
Hombre, Santanyí, per exemple, se duia animals, se duia pedra de Santanyí, se duia blat, se duia molta de cosa. Inclús, jo recordo, jo això no havia viscut, però el padriu contava, que el tren de s'estrapel·lo, que li deien, venien dones de Solla i duien davall les faldes oli que el que enviaven per farina de Santanyí que les entornaven dur davall les faldes perquè era s'estrapel·lo, no era cosa... No era contrabando, era estrapel·lo, és una altra cosa.
Sí. Quantes històries, Sebastià.
Sí.
I quins bons records d'aquell moment.
Sí, perquè, a més, l'estació també era com un lloc de passeig. La gent, sobretot pintures dissabtes i diumenges, venia per l'estació a esperar el tren, no és que esperassin ningú en concret, esperar simplement el tren.
Lloc de trobada.
Sí, se passejaven per allà perquè hi havia una... Des d'allà on hi havia, o sigui, l'estació on arribaven els passatgers, cap en els magatzems, hi havia com un passeig, tot ple de lladoners, hi havia també tilos, i allà la gent se passejava i era un esbarjo també.
Sebastiana, moltes gràcies per contar-ho i tan bé que ho heu
bueno,
fet.
Moltes encantat. Gràcies a vosaltres.
No, Sebastiana Oliver, que era neta des de recat d'estació que va tenir Santanyí, que també hi arribava el tren.
Sí.
Tant de bo torni a arribar qualque dia.
Sí, el que ja no sé si podrà arribar per mateix traçat.
Moltes gràcies. Ha estat
de res a vosaltres.
Arriben ara els serveis informatius i altres tornant tot d'una, que mos queda una horeta d'aquest programa especial d'avui.